Al matí, amb Raquel García.
I avui, en el Dia Mundial de la Ràdio, ens volem fixar en les veus dels professionals que ens han precedit, d'aquells que van fer gran aquesta emissora.
L'entrevista.
I per això el que farem és conversar amb el presentador que va creuar el Mississippi, que va portar als anys 90 la revolució a la televisió. Nosaltres, però, ens fixarem en el seu pas per aquest mitjà, i és que ell també va treballar a Ràdio Sabadell. Parlem de Pepe Navarro i del seu programa Viva la Ràdio.
¿Me estás escuchando? Soy Radio Sabadell.
Las 9:49, los teléfonos 726-0303, 726-1727. Usted me llama y veamos si podemos pasar o no pasar otra vez aquella entrevista con los niños. ¿Se acuerdan de ella? ¡Baby!
¡Viva la radio!
Eso es. A ver qué tal, ¿eh? ¿Estás ahí?
Contigo soy capaz de amar después de amar.
Viva la Ràdio era, doncs, el magazín que s'emetia de dilluns a dissabtes al matí a Ràdio Sabadell. Nosaltres el que volem fer ara, doncs, és saludar el protagonista d'avui, Pepe Navarro. Bon dia.
Hola, bon dia. Com estàs?
Doncs,
com esteu?
Molt bé, amb moltes ganes avui de fer un viatge en el temps i recordar aquells primers anys, no? A la dècada de... Sí. A finals dels 70, no? Vas començar a treballar aquí, en aquesta emissora?
Al finals del 70, sí. Uh-huh. Més o menys va ser el 75. Vaig començar a fer un programa al migdia que es deia Hora 13, uh-huh, i que sortia des de la 1 fins a la 1 i mitja.
Sí.
I després vaig fer molta publicitat, petits programes de publicitat, i ja, uh-huh, vaig començar a fer Viva la Ràdio. Treballava a Ràdio Barcelona.
Sí.
Aleshores feia un programa a les 6 del matí a Ràdio Barcelona, quan acabava a les 8 i mitja. Agafava el cotxe des de Barcelona i venia a Ràdio Sabadell, i a les 9 i mitja fins a les 12 feia un programa que es deia Viva la Ràdio.
Uh-huh.
Combinava Ràdio Sabadell primer, sí, i després Ràdio Nacional, que estava Ràdio Nacional també, amb Ràdio Sabadell.
Això demostrava aquesta passió, per aquest mitjà, aquesta vocació, perquè si ja és difícil fer un programa de dues hores en directe, m'imagino que combinar aquestes dues feines era difícil.
Home, era molt jove, tenia 23 anys, 24, 25 anys, 26, i tenies energia que et sobrava, no?
Uh-huh.
I aleshores, no solament això, fèiem moltes més coses, estudiava dues carreres, i, en fi, no podies fer tot, podíem tot. I, bueno, pues, era un altre temps, i teníem molta il·lusió, moltes ganes, i em sentia molt viu, vull dir que em faltava temps i em faltaven coses per fer, per tot.
De fet, explica'ns per què he llegit, no?, que et vas quedar sense feina, no?, i llavors et van oferir feina a Ràdio Barcelona i et van preguntar què és el que sabies fer i vas dir, doncs mira, em posaré davant d'un micròfon i ja us demostraré, no?, la meva vàlua. Va ser així?
Sí, 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 perquè això... Jo vaig començar a fer el programa l'Hora 13, vaig començar, sí, el gener del 1975.
Uh-huh.
Aleshores, al novembre del 75... vaig anar a Ràdio Barcelona i, clar, no tenia molta experiència, ni podia dir he fet això, he fet allò, no?
Clar.
I aleshores no podia dir res més que posa'm un micròfon i veurem què s'ha de fer, no?
Uh-huh.
Em van mirar i em van dir que aquest és perillós, no? I aleshores em van posar un micròfon i em van agafar.
Uh-huh. Que això realment és el que passa habitualment, no?, també a les ràdios locals, que serveixen d'escola per molts professionals que després han fet història, com has estat tu, no?, en el teu cas.
Sí, perquè tens de fer de tot, no?
Uh-huh.
I fins i tot a Ràdio Barcelona també, vull dir que era un altre temps.
Uh-huh.
Ara, per exemple, tens internet, i aleshores jo et dedicava molt de temps a fer biblioteca, i anava a agafar els diaris, els retallava i els guardava, els arxivava, i això em portava moltes hores al dia, no? 3 o 4 hores al dia jo el dedicava a fer arxius i a preparar coses i demés. Ara, amb internet, tot aquest temps s'hauria estalviat, no?
I
seria d'una altra manera, podies dedicar-te a fer moltes més coses encara, no?
I tant.
Però, bueno, era un temps que aprenies moltes coses, no? Vull dir que és el que volies, no?
Uh-huh.
Era més que un treball... Mai ha estat un treball el que he fet a la ràdio o a la tele. ha estat una vocació, ha estat un divertiment, ha estat una forma de vida, no? I per això li dediques tot el temps possible i tota l'imaginació i busques recursos i busques moltes coses, no? Uh-huh. Però jo crec que és les ganes de fer coses i les ganes de mirar l'horitzó, no? I res més, no hi ha res més.
De fet, aquí a Ràdio Sabadell, al principi, quan vas demanar quan et pagarien, et van dir que no cobraries gaire, no? Em sembla que res.
Bueno, va ser un moment bastant, bastant difícil, no? Vull dir, jo feia molts programes de petits, de 5 minuts de publicitat, i quan guanyàvem els calés, perquè sí, sembla que funcionaven. Era pels amantes, pel obrador, per molta gent, no? I feia molts programets d'aquests durant el mes i guanyava bastant calés, no? I aleshores, en un moment determinat, em va cridar el director i em va dir: escolta, vols fer un programa des de les 6 del matí fins a les... o des de 7 del matí fins a les 10 o alguna cosa així?
Sí.
I clar que sí, home. I no em deia res. I aleshores dic: bueno, i quin pressupost tenim? Diu: no tenim pressupost. Com que no tenim pressupost? Algú tindrem de tenir, no? Pel bocadillo, per mi, per desajunar, per agafar la bus, no sé, no demano sí, molts calés, simplement això, que no em costi venir a treballar. No hi ha pressupost. I aleshores vaig dir: deixa'm pensar-ho. I el dia següent arribo i dic: mira, fem una cosa. Jo puc posar dintre del programa els meus patrocinadors i guanyar calés amb això, i tu guanyes calés també. I em va dir que no, que guanyaria molts calés i que això no estava amb el tracte. I em vaig quedar bastant, bastant parat, no? I aleshores vaig dir: m'està obligant vostè a dir que no, perquè jo no puc acceptar una cosa així. Jo puc acceptar que hi hagi molt poc pressupost i de més, però vull dir, si les coses funcionen per tots, no? En fi, era una època molt determinada.
Sí, però és una constant aquesta, també en els mitjans, a vegades, no? Aquesta precarietat també es juga molt, no? Amb la vocació també dels professionals i sobretot en els inicis. També he llegit que, doncs això, que al principi, en aquells inicis a Ràdio Sabadell, també doncs havia de llegir fragments del Camino d'Escrivà de Balaguer.
No me'n recordava, però sí. Em va dir que faràs aquest programa i pots llegir aquestes paraules d'aquest llibre. Uh-huh. Jo mirava el llibre i dic: bueno, ja parlarem d'això, no? Ja veurem què fem. Però això va anar bé, perquè quan vaig dir que no, em va fer fora, no? I aleshores jo me'n recordo que vaig entrar un dia a Ràdio Sabadell, sí, i em van dir que no podia entrar. I per què? No pots entrar perquè està prohibida la teva entrada aquí i de més. Aleshores vaig sortir al carrer, tenia el cotxe aparcat a front de la porta de Ràdio Sabadell, sí, la vaig agafar i vaig dir: me'n vaig a buscar treball. I aleshores vaig pensar, en el mateix moment, me'n vaig cap a Barcelona. Sí. I pel camí vaig anar pensant, bueno, on vaig a preguntar. I sabia que hi havia 6 emissores: Ràdio Joventut, Ràdio Miramar, Ràdio Espanya, Ràdio Peninsular, Ràdio Barcelona i Ràdio Joventut, sembla. I aleshores vaig dir: bueno, començaré per la que crec que és més fluixeta, que és Ràdio Miramar, i al final aniré al que jo vull treballar, que és Ràdio Barcelona. I quan anava rodant per l'autopista vaig pensar: i per què començo per la més petita? Per què no començo per la més gran? Perquè l'esforç és el mateix.
Clar.
I aleshores em vaig anar directament a Ràdio Barcelona, vaig parar enfront de Ràdio Barcelona, vaig entrar i vaig demanar pel jefe de programes. Directament, i em van dir: de part d'aquí, de José Navarro. I aleshores em diu: puja. Vaig pujar i em vaig trobar dues persones allà que m'estaven mirant estranyades, perquè clar, tothom que anava per allà venia recomanat, venia enxufat, el que sigui, no? I li va estranyar que arribés un nano de 24 anys i estigués demanant per al capo, no? I amb aquesta persona ara encara som amics, i sempre m'ha recordat aquell moment, perquè per ell va ser bastant, bastant xocant, no? Que el grup entrés a Ràdio Barcelona, que era una institució, i de més. I aleshores, res, va dir que sí, i com tenia prohibida l'entrada, quan vaig baixar, aleshores t'han parlat de l'any 75, quan vaig baixar no hi havia mòbils, no? I aleshores vaig agafar, hi havia una cabina telefònica davant de Ràdio Barcelona, i vaig trucar a James Saranova, que era el motor musical que jo tenia amb els programes que fèiem, no? era molt bo, era un tipus molt ràpid, molt, molt bo. I aleshores vaig dir, prepara la música, com sigui, que farem un petit pilot que tinc d'entregar a Ràdio Barcelona. I aleshores ell va preparar tot, i quan jo vaig arribar, el director se'n va anar a menjar, i aleshores vam muntar un dispositiu per vigilar que no tornés mentre gravàvem. I aleshores jo vaig entrar, furtivament, a Ràdio Sabadell, i a la cantonada de baix del carrer Convento hi havia un vigilant que vigilava que no sortís de la seva casa el director. A la porta de Ràdio Sabadell hi havia un altre que vigilava el de la cantonada. I a l'entrada a l'escala hi havia un altre que vigilava el que estava a la porta. I aleshores gravàvem, si venia algú, ens donava ràpidament el queo, jo m'amagaria a la discoteca i partiríem. Però vaig arribar a Ràdio Sabadell, el Jaume el tenia tot preparat, vam fer aquest pilot i aquest pilot el vaig portar el dia següent a Ràdio Barcelona.
O sigui, cada mà...
em van agafar i vaig començar aquell mateix mes a treballar.
O sigui que ja apuntaves a maneres, i vas utilitzar doncs, això, l'emissora també per projectar-te amb aquest programa. Quant de temps vas treballar també aquí a Ràdio Sabadell, Pepe? Te'n recordes?
A Ràdio Sabadell jo crec que van ser tres temporades. Van ser tres temporades. Jo crec que... sí, jo crec que tres anys. No va ser continuat. Va ser primer un any, després un altre dos o tres anys va ser, sí. Jo crec que sí, més o menys. Però combinant amb Ràdio Barcelona primer i després amb Ràdio Nacional l'última part.
I quins records guardes d'aquells inicis, no? D'aquelles, doncs això, jornades al carrer Convent, no? Combinant doncs, amb els altres projectes que tenia radiofònics, no? I també doncs, els temes, com era la ràdio d'aquella època?
Jo crec que el mateix que ara, no? Vull dir, és la imaginació, és jugar una mica amb tot, no? I donar a la gent pues, l'estímul perquè tingui ànimos, perquè estigui informada, perquè participi, perquè... Vull dir, és el mateix, vull dir, m'han passat, jo crec que 40, Déu meu, 45 anys, i jo crec que és més o menys el mateix. Abans, possiblement, hi havia una ràdio més artística. Ho dic a Barcelona. A Barcelona sempre ha hagut una ràdio molt més artística que a Madrid. A Madrid hi ha hagut una ràdio més ràgana, no? Més de parlar. A Barcelona teníem molta ràdio, gent molt bona, com era Art Factúria, o com era Luis Arribas Castro, José María Pallardó, com era... No em recordo molts noms, no?
Però són molts noms.
Escaparrós,
vull dir. Sí.
Hi havia molta gent que feia una ràdio molt, molt diferent de com es feia a Madrid. Molt artística. Jo crec que la gent de Barcelona es va influenciar molt. Luis Arribas Castro, que era una mena d'artista de la ràdio.
Sí.
I, bueno, pues, Luis de l'Olmo també, naturalment. Vull dir, hi havia molta gent que era molt, molt estimulant, no? Molt... Que et feia pensar que volies fer els que ells feien, no?
Clar, que et van influenciar, no?
Aleshores, això és molt important, sí.
Sí, per això nosaltres sempre en el Dia Mundial de la Ràdio ens agrada també doncs, donar veu, no?, a tota la gent, als periodistes, locutors, que doncs, això ens heu deixat, doncs, ens heu obert camí, no?, heu fet tot aquest llegat, tota aquesta història, no?, i amb aquest mitjà que, com bé deies, no?, que acompanya, que estimula la imaginació, que a més, doncs, jo crec que aquest és el seu poder, que per això es manté viva aquest mitjà a la ràdio, perquè, doncs, ens captiva d'aquesta manera, amb aquesta proximitat. Clar, nosaltres som de Sabadell i et volia preguntar perquè m'ha sorprès que fins i tot doncs, vas estudiar els Salesians i també doncs, vas ser jugador del Centre d'Esports de Sabadell.
Sí, vaig jugar amb el Sabadell, amb les infantiles juvenils, fins i tot crec que vaig debutar a tercera o a preferent, no me'n recordo, quan tenia 16 o 17 anys o alguna cosa així. Però el vaig deixar aviat perquè estava més interessat en moltes més coses, que volia fer cine, i aleshores pues, a vegades era incompatible el futbol amb el cine. Però fins i tot jo vaig guanyar galès amb el futbol, perquè quan vaig deixar el Sabadell, pues sí, treballava o jugava amb el Cerdanyola, o jo amb la Creu, jugava amb algú que em pagaven. pagaven pocs diners, però per mi era suficient. Un nano de 17 anys amb 100 pessetes en el bolsillo ja era molt, no?
Imagina't.
O 200 pessetes en el bolsillo. Aleshores, el futbol em va ajudar bastant per anar fent altres coses. Però ja com... Uh-huh. com una font d'ingressos, no? D'ajuda econòmica.
I tant, i tant.
Amb el temps va ser això, no? Però, bueno, vam fer el que podíem, no?
Exacte. I clar, guardar-se bons records de la nostra ciutat, malgrat fa molts anys, que no sé si a vegades has tornat alguna vegada de visita.
Sí, sí, he tornat, sí, tinc molt amics, sí. Uh-huh. Vull dir, jo encara em veig amb els amics que tenia allà, no? Tinc un amic que som amics des que tenim 14 anys i ens veiem encara, ens truquem bastant sovint i he estat per Sabadell moltes vegades. Clar, jo tinc molts records de Sabadell, és la meva infància, és la meva joventut, és els primers estudis, és el primer treball, vull dir... són moltes coses, no? Moltes primeres coses que són les que no s'obliden.
Clar, això
és... I el primer amor també va ser el Sabadell. Vull dir que jo tinc molts records inolvidables, no? Formen part de la meva vida i possiblement de la vida més intensa i més inolvidable que és. És això, és la infància, l'adolescència, la primera joventut, no?
El que deies, no, Pepe, doncs aquelles primeres vegades que sempre són les que, no, queden per, doncs això, en el record. Doncs escolta, t'emplaço, si alguna vegada vens a veure algun dels teus amics, que vinguis a l'estudi de Ràdio Sabadell, perquè tenim moltes més preguntes per fer-te. O sigui que via lliure, eh? Ja ho saps, ara ja connectats. La propera, esperem que sigui una entrevista aquí a l'estudi. Per acabar, et volia demanar, doncs, en el Dia Mundial de la Ràdio, no? I tu, que a més feies bandera amb aquest nom, no?, de programa Viva la Ràdio, què és el que significa aquest mitjà? Si encara escoltes la ràdio, fins i tot si alguna vegada t'has plantejat tornar, doncs, a les ones.
No. No, això depèn molt de les ofertes que tinguis i de més, no? Tornar, home, jo sóc un professional d'això i pues, si et fan una bona oferta per fer una cosa que realment tu pensis que val la pena, pues, ho fas, no? Uh-huh. Però, home, la ràdio sempre és una possibilitat. Jo diu un tango que uno siempre vuelve al lugar al que pertenece, no? I, bueno, possiblement jo pertany a la ràdio, no? Uh-huh. Fins i tot la televisió ha estat un descobriment molt tardió, no?
Sí.
Però que també és molt intens i és una altra història, és una altra forma d'explicar les històries, no? Perquè al fin i al cabo el que som contadors d'històries. I tant a la ràdio com a la televisió es té d'aplicar amb el suport, amb el que fas, no? No és el mateix contar una història a la ràdio que contar a la televisió, però al fin i tot és una història. I això és el que compta, no? Uh-huh. I són contadors d'històries, res més.
I tant.
I a vegades bé i a vegades mal.
Jo crec que amb el pas dels anys tu has demostrat que has estat un magnífic narrador d'històries. Clar, avui no hem pogut parlar de la televisió, però t'emplaço. Un altre dia, doncs, quan et vagi bé i vinguis per la ciutat, ja farem doncs, també un recorregut per l'altre vessant, no? Per aquest altre mitjà, que també doncs, jo crec que vas trencar esquemes, vas portar, doncs, sobretot als anys 90, un format molt transgressor per l'època i que també doncs, un altre dia podríem reivindicar. Pepe Navarro, moltíssimes gràcies per l'accessibilitat, per fer memòria, que quina memòria per recordar tantes coses i sobretot per doncs, reivindicar aquest mitjà que ens enamora.
Ja dic que és que sigui impossible oblidar aquests moments primers de la vida, no? Després segur que han passat coses més intenses, però com en un altre moment, possiblement l'he oblidat, no? Però els primers moments de la vida són inolvidables, sempre.
Totalment, i segurament...
La intensitat i la novetat que suposa.
Exacte, perquè és com que ho veus per primera vegada, no? Gairebé com amb ulls de nens. Nosaltres segurament que avui també haurem doncs, emocionat a molts dels oients més grans recuperant la teva veu i també descobrint els més joves qui era i qui és Pepe Navarro. Que, per cert, Pepe, no sé si ara estàs amb algun projecte. Vas escriure un llibre fa temps, no?
Sempre estem en coses i més, no? El que passa que estic darrere de la pantalla i de més, però sempre estem en coses. Aquí o Amèrica o el que sigui, no, però sempre estem fent coses. Sí. No parem.
Sempre narrant històries. Una abraçada gegant.
Bueno, una abraçada molt gran. Gràcies per tot.
Que vagi molt bé.
Ciao.
Contigo soy capaz de amar después de amar. Mi noche. Eres y soy capaz de amar después de amar. Podemos amar después de amar. Amar después de amar. Amar después de amar.
Al matí, amb Raquel García.